Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. També som al Facebook, Twitter i Instagram. Ens trobaràs a @revolució4. Emprèn Internet.
Quan vivim temps complicats, tots hem de sumar. Encara les dificultats amb suport sempre és més fàcil. Per això se'ns ha ocorregut posar en marxa un consultori laboral juntament amb la direcció de Catalunya Ràdio, un lloc on pugueu adreçar les vostres consultes en aquests moments tan complicats pels treballadors, pels autònoms i pels empresaris. És hora de fer xarxa. Que voldries tenir fucking money,
man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Per ajudar-nos en aquest consultori comptem amb la participació de Guillem Arís, és director d'autoocupació i, per tant, expert al món laboral. Bona nit, Guillem.
Bona nit, Chantal.
Abans de començar, moments com aquest, encara que potser ara molta gent ho està passant malament, són també moments de replantejament, de buscar nous camins, diries?
Sí, és clar. Estem en una situació molt complicada, mai viscuda per cap de nosaltres, tant des del punt de vista sanitari com econòmic. Però en totes les crisis apareixen noves necessitats que poden esdevenir oportunitats. Així hi ha empreses que estan participant en projectes de recerca per trobar una vacuna contra el Covid, hi ha empreses que han reorientat l'activitat per fabricar mascaretes o respiradors i moltes empreses han après a treballar des de casa. Autoocupació mateix, l'entitat que dirigeixo, s'ha reinventat. Nosaltres fa 34 anys que ajudem els emprenedors a posar en marxa nous negocis i ara ens dediquem a salvar empreses. Hem llançat el programa SOS Mentoring, per salvar 1.000 petits negocis amb el suport de 500 empresaris i directius que fan de mentors voluntaris.
Molt bé, nosaltres hem fet una crida a les xarxes socials, també a l'antena de Catalunya Ràdio, i molts autònoms i també pimes s'han posat en contacte a través del revolució4@catradio.cat amb un correu, una nota de veu, i si et sembla intentem ajudar-los des de la ràdio pública. Començo per la consulta de la Marta Molló, que diu així: jo m'incorporava a una empresa, vaig firmar una baixa voluntària, però em van comunicar que quedava suspesa la incorporació fins a la tornada a la normalitat. Podria accedir d'alguna manera a l'atur? Ara mateix m'he quedat sense cap mena d'ingrés, diu.
Aquest és un cas de veritable mala sort. Ha deixat una empresa, encara no s'ha incorporat a l'altra, la baixa era voluntària i, per tant, no té dret a la prestació d'atur. En aquests casos, els nostres mentors estan recomanant als emprenedors mantenir tots els compromisos per tal de garantir la continuïtat de l'empresa. I si en aquest cas existia, com sembla, el compromís de contractar, el més just seria formalitzar la contractació. Jo recomanaria parlar amb l'empresa i intentar que s'apliqui la contractació, aplicar aquest compromís de contractació que tenien i després aplicar les mateixes condicions que la resta de l'equip, si és via teletreball, si és amb l'aplicació d'un expedient de regulació temporal d'ocupació o amb un permís retribuït recuperable.
Una altra pregunta de l'Aina Soler Baliu. El dia 28 de febrer em van acomiadar de la feina. La conciliació laboral s'havia de fer el 20 de març, però es va anul·lar per tota la situació i jo ara no sé quan podré cobrar la indemnització, ja que, segons tinc entès, està supeditada a la firma de la conciliació. Què passa si la meva antiga empresa fa fallida o presenta concurs de creditors? Podré cobrar la indemnització? Ens pregunta Guillem.
Clar, en principi totes les conciliacions estan suspeses i, per tant, no es pot fer res en aquest sentit. Tampoc serviria presentar una demanda laboral perquè els terminis i els procediments judicials també estan suspesos. Això no vol dir que l'empresa no pugui pagar una part de la indemnització o la totalitat si sembla que ja ha estat acordada. Jo el que faria és recomanaria parlar amb l'empresa, signar l'acord al que sembla que han arribat de pagar la indemnització per acomiadament procedent i intentar avançar el pagament aprofitant aquestes mesures que l'administració ha posat a disposició de les empreses per facilitar liquiditat.
Molt bé. Escoltem ara un missatge que és nota de veu que ens ha arribat del Joan Campmany de Blanes i és aquest.
Hola, bona nit. Soc autònom i amb tot el que està succeint amb el tema del coronavirus em trobo que hem de pagar els impostos aquest trimestre. M'han dit, però, que per aprovació de decrets es pot fer un aplaçament de pagament. No ho he sabut trobar i voldria saber si això és cert i si fos cert, com s'hauria de fer. Gràcies.
Què li diem a en Joan?
Doncs sí, que Hisenda, una de les mesures de l'administració per afrontar, ajudar les empreses a afrontar la crisi ha sigut que Hisenda ha flexibilitzat el mecanisme que ja existia per ajornar el pagament d'impostos. Es poden aplaçar tant l'IVA com l'IRPF com l'impost de societat durant un període de 6 mesos, els 3 primers mesos sense interessos i sense haver de portar garanties fins a un màxim de 30.000 euros per empresa. La sol·licitud és molt senzilla, es pot sol·licitar en el moment, mateix moment en què es presenta la liquidació. Hi ha una opció a marcar, que és acollir-se a aquesta opció i és pràcticament automàtic.
Molt bé. Per tant, recordar que hi ha l'ajornament, pagament d'impostos ajornat i s'ha de tenir en compte. Per mail o WhatsApp també em pregunto més consultes. En Carles Esteve, de l'Hospitalet. Tinc una pime de 12 treballadors que treballen en electrònica. He hagut de fer un ERTO. Alguns clients no m'han pagat diverses factures perquè han hagut de tancar pel coronavirus. Jo haig de pagar els meus proveïdors o em puc acollir algun tipus d'ajuda? Què li diem, Guillem?
Bé, doncs jo crec que és especialment important fer incís en que és responsabilitat de totes les empreses pagar els seus deutes en el seu venciment, evitant que la suspensió dels pagaments col·lapsi l'economia, de la mateixa manera que és responsabilitat de tots els ciutadans seguir les recomanacions sanitàries per evitar la propagació de la pandèmia. Jo en aquest cas faria el possible per complir els compromisos amb els meus proveïdors, perquè serà l'única manera de seguir treballant després quan puguem tornar a treballar. En el cas que aquesta empresa no disposi dels recursos, li recomanaria al Carles que s'acollís alguna de les mesures que les administracions públiques han posat a l'abast de les petites empreses per facilitar liquiditat, com és l'ajornament d'impostos que hem comentat, com són línies de finançament garantides amb recursos públics per fer front als pagaments. No? I, a més, exigiria als clients el pagament de les factures, conscienciant-los d'aquesta necessitat de mantenir la cadena de tots els pagaments i aconsellant-los també que s'acollin alguna d'aquestes línies.
Molt bé, més preguntes. L'Enric Oliver d'Amposta. Treballo en un supermercat i, per tant, el negoci no ha tancat. Fa uns dies a un company li van diagnosticar el coronavirus. La resta de treballadors tenim por d'anar a treballar, diu. Podem pressionar l'empresa d'alguna manera perquè tanqui uns dies o no ens podem negar a treballar? Ens pregunta l'Enric.
Jo el que recomanaria, és dir, en aquests casos, el més important és la salut de tots els treballadors. I el que jo recomanaria és parlar amb l'empresa, recomanaria parlar amb la mútua de salut, recomanaria parlar també amb el representant dels treballadors i amb el sindicat, sobretot amb l'objectiu d'impulsar les mesures que siguin necessàries per garantir la salut dels treballadors i també dels clients que s'adreixin a aquest establiment, no? La manera és dialogant, identificant els riscos i posant en marxa les mesures abans que bloquejar, diguem, l'activitat. Però el més important és la prevenció i assegurar que es posen en marxa les mesures de manera acordada per garantir la salut dels treballadors i dels clients.
Que bé que ens ho explica el Guillem. Jo crec que estem ajudant als oients que ens han escrit. L'Eva Rosendo, de Sant Guim de Freixenet, ens diu aquesta nota de veu això.
Hola, bona nit. Soc autònoma i volia fer una pregunta. Volia demanar un crèdit ICO i m'agradaria saber si és legal que l'entitat bancària t'obligui a contractar una assegurança, com m'han comentat. I m'agradaria saber també quin tipus d'interès tindria l'ICO. Moltíssimes gràcies per la vostra resposta. Gràcies.
Gràcies també. A veure, què li diem a l'Eva? Diu que per demanar un crèdit com a autònoma l'ICO, l'Institut de Crèdit Oficial, l'entitat bancària la pot obligar a contractar una assegurança? I també quin interès li cobraran per aquest crèdit? S'ha parlat molt dels tipus d'interès també en els crèdits, Guillem.
Clar. Sí. Aviam, l'ICO ha posat en marxa una nova línia que garanteix els crèdits que els bancs concedeixen a les pimes i als autònoms per afrontar aquesta situació. És a dir, l'ICO el que fa és garantir els préstecs que els bancs donen a les empreses. Amb aquesta línia, en cap cas, els bancs poden aprofitar aquesta situació d'emergència per vincular la venda d'altres productes, com pot ser una assegurança, a la concessió d'un d'aquests préstecs. En aquest cas, l'assegurança de vida que es demana normalment quan fas un préstec és, en el cas de mort, a garantir el pagament del capital. En aquest cas, el 80% del capital ja està garantit per l'ICO, per tant, no es pot demanar aquest tipus d'assegurança. En aquest cas, si es demana, nosaltres recomanem fer valer els nostres drets davant de l'entitat bancària i, si no hi ha reacció, denunciar-ho i adreçar-se a una entitat financera que estarà encantada de rebre aquesta sol·licitud. I quan els tipus d'interès, la línia de garantida per l'ICO té un tipus d'interès màxim de l'1,5%.
Molt bé, doncs escolta, Guillem, jo crec que ens has aclarit moltes coses perquè a vegades no tots els oients hi entenen d'economia, de fiscalitat, de temes laborals i, per tant, avui des d'autoocupació.org ens heu ajudat una mica més. Deies que, sobretot, el vostre objectiu és salvar 1.000 empreses i 5.000 llocs de treball amb aquest SOS Mentoring que heu engegat.
Exacte, sí. Nosaltres, el moment ara, el que necessita la gent és, a més de resoldre aquests dubtes tan tècnics, un dels problemes que es troben les petites empreses és prendre decisions. Estem en un entorn de màxima incertesa, la gent no sap quant temps durarà això, quins efectes tindrà, i prendre decisions amb aquests entorns tan complicats és difícil. Els nostres mentors acompanyen els autònoms i acompanyen les petites empreses en aquests moments de crisi per prendre les decisions necessàries per, diguem, sortir de la crisi i assegurar la continuïtat de les empreses i assegurar també la seva ocupació.
Molt bé. Doncs Guillem Arís, director d'Autoocupació Ponor, moltes gràcies per sumar-te a aquesta iniciativa que farem durar mentre continuem immersos en aquest confinament i en aquesta situació econòmica i laboral tan complicada per moltíssima gent. I oient, recordeu que ens podeu enviar, sobretot, les vostres consultes a revolució4@catradio.cat amb un correu o amb una nota de veu i diumenge que ve també resoldrem totes aquestes qüestions. Moltes gràcies. Fins la setmana que ve. Una abraçada.
Gràcies, bona nit.